Sintonia d'opinions a mig matí, com cada dilluns a aquesta hora. I també, doncs, com cada dilluns, saludem els nostres tertulians. Comencem per la Christine Merlier. Bon dia i benvinguda, Christine.
Bonjour, buongiorno, buenos días, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia. Quina enveja, la Cristina. Ja ha fet turisme.
Ja ha fet turisme, ja, sí, sí, sí. Lourdes Auquer, Octavi Formatger, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Bé, molt bé.
Esperant que arribi l'estiu.
Home, ja estem, home,
ara ja estem.
Hombre.
No, a veure, esperant que vingui l'estiu, però és una delícia, sobretot vivint a Roda de Barà, aquestes nits tan fresquetes, i el bé que es dorm.
Aprofita, que no durarà massa.
No hem de posar l'aire condicionat i no hem de fer el caldo gros a les elèctriques.
Fa dos mesos que teníem estiu i ara que tenim estiu, ara no s'assembla res. Diuen que aquests dies les temperatures i el clima són els del mes d'abril. No sé si és això o no.
A la nit
va bé, sí. També és veritat això, eh? Sí. Però hi ha uns canvis molt bruscos. Vull dir, hi ha dies que estem a 30 o 35 graus, sí, i a la nit estem a 15. És que...
Però tot el Mediterraneo està així, eh? Està igual, tot el litoral Mediterraneo està així.
Sí, no, ja, però això el cos...
Està estabilitat.
Això el cos no sé si ho suporta bé, això, però bé.
Jo vaig omplir el jacuzzi i encara no m'he atrevit a ficar-me a dintre, i això que l'aigua està pràcticament a 30 graus. A 28-30, perquè durant els dies el sol li dona de ple. Però...
Home, no t'hi has ficat?
Doncs... Encara no.
Si deu
encara
ser...
no, i potser fa dues setmanes.
Deu ser un caldo, això, deu ser un caldo.
Ah, és molt agradable, no. Quan fa les bombolletes, no. Aquesta temperatura, i amb una copa de cervesa a la mà, això és una delícia divina.
30 graus ho trobes fresquet, Sònia, perquè el teu cos està a 36 graus.
Sí, home, sí. Perdona, però...
30...
Jo ja fa dies que em banyo a la piscina i allò sí que està gelat, geladíssim a l'aigua.
Ja.
Però és la primera impressió, després està freda, però ja no tant.
Sí.
Ja no tant.
L'any passat l'aigua del mar va arribar a 28 graus, que és molt, molt alt. Aquí, davant mateix de Roda, la temperatura del mar era 28 graus. I el jacuzzi, que les parets són negres de plàstic, estava a 30, hi ha un termòmetre. I ara els 30 graus els ha agafat de seguida.
Doncs vinga, però... no sé què esperes.
Encara fa una mica d'angúnia ficar-s'hi.
Segons les hores que hi toqui el sol, clar. El dematí deu estar fresquet i a la tarda, cap a les 5 de la tarda, deu estar molt més calent, no?
Sí.
És això, no?
El que jo dic, que deu tenir allí una olla de caldo, deu tenir.
Sí.
Això. Vinga, doncs, encetem opinions, una setmana més, tenim diferents temes sobre la taula, però hem de començar parlant perquè avui és 28J i avui doncs es commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGBTI+. Un dia doncs que, malauradament, com tots aquests dies sempre ho diem, s'ha de celebrar, s'ha de continuar celebrant i més doncs veient últimament, no?, aquests pics que s'han patit.
Sí, la veritat és que sí, vull dir, jo no ho entenc, jo respecto, vull dir, si s'estimen dues dones o s'estimen dos homes, vull dir, a mi no em molesta, vull dir, és una classe d'un amor diferent, però per què els hi han de pagar o per què els han de pallissar, és que no ho entenc, no...
Jo crec que no és ni tan sols un amor diferent, és amor i ja està, no és diferent, és amor i ja està. I sembla mentida com, no sé, l'Església Catòlica, amb això encara no s'ha posat. L'Església Catòlica, bueno, com a entitat que és, doncs, segueix defensant una sèrie de dogmes que no s'aguanten per enlloc en la societat actual que vivim, però, clar, ells han d'anar mantenint el que s'ha predicat durant tota la vida, perquè si ara reculessin, seria una reculada per ells, no? Per tant, han de seguir mantenint coses, encara que estiguin una mica fora del que és ara la societat actual, no?
A veure, Octavi, de totes maneres, l'Església Catòlica emet opinió sobre un tema que l'afecta a ella. Vull dir, no és obligatori ser catòlic.
No, ja.
El tema de les agressions al col·lectiu gai i lesbiana és simplement una vulneració de la llibertat individual. A Espanya, afortunadament, la gent és lliure per expressar, bueno, per expressar, en teoria, per expressar les seves opinions, però sobretot per el que refereix a la seva pròpia vida. I les agressions que hi ha hagut, els casos d'homofòbia que s'han registrat últimament, corren a càrrec d'un col·lectiu que és intransigent. I aquest col·lectiu és intransigent en tot el que és llibertat, perquè ve d'una època en què a Espanya hi havia dictadura. És el mateix col·lectiu que demana recursos a sentències dels jutges quan el govern ha donat una mesura de gràcia o que et poden pagar una pallissa si la teva opinió no és la d'ells. Són aquests els que s'obren.
Ara, la societat suele sempre temer les diferències. O sea, si no perteneces al grueso de la sociedad, si te comportas de una manera diferente, siempre hay un temor, ¿eh? Hay un temor, la gente no lo entiende ni lo acepta fácilmente. Y lo de la sexualidad es exactamente igual, ¿eh? Lo que pasa, una cosa es tolerar, pues bueno, vale, ya esto no lo entiendo, pues vale. Y otra cosa realmente es actuar con violencia y hacer daño, ¿no? Esto ya es un extremo, son situaciones muy extremas, muy extremas. Y estamos viviendo tiempos históricos en que se vuelven a estos valores extremos. Esto es una invasión a propósito de muchísimas cosas. Se dice que, bueno, se habla de ultraderechas, esas cosas, pero es así. Atacar las minorías, que no son tan minorías, porque la homosexualidad y temas de sexualidad han sido existentes desde hace siglos y siglos. Ajá. Hay muchísimos más, por ejemplo, homosexuales de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que en la sociedad presionaba tanto en contra de estas personas que se han callado, que se han escondido, se han disimulado. Y hoy vivimos un tiempo en que todo sale a la superficie. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, todo el mundo tiene derecho a tener la sexualidad que quiere, mientras evidentemente no hagas daño a nadie, eso sí. Y claro, esto está muy mal entendido y percibido por una parte de la sociedad.
Val a dir que com dèiem, les agressions homòfobes han repuntat, aquesta és la realitat. Estava, sí, doncs, com estabilitzat i hi ha hagut una repuntada forta, però el nivell de denúncies no ha estat tan elevat. Són mínimes aquestes denúncies per por, suposem, no? Se suposa, per por a la discriminació. Clar, a veure, aquí tenim un veritable problema, perquè, com sempre, que no es denuncien qualsevol tipus d'assetjament, sigui del tipus que sigui, no? No es denuncia, per tant, sembla que no existeixi.
Sònia, a més, no tenim un problema. En tenim dos. Fa 45 anys d'un mes, quan la policia detenia a un homosexual, normalment era processat segons la llei de vagos i maleantes, recordeu? I les penes contra l'homosexualitat podien ser de presó i abans una mica més dures. I després, per l'altra banda, la nostra societat a Espanya estem cometent el mateix error que Troia. Hem permès que entri el cavall de Troia, que és la intransigència ultra, al Parlament.
És que la part de la societat que està a favor de les llibertats no és minoritària, és molt majoritària. El que passa que, però aquests, els intransigents, aquests que no volen la llibertat, són una minoria. El que passa que fan més soroll i criden més i volen donar la sensació de que són ells la majoria. Però no és així. Així és que el problema és aquest, no? Demostrar-los que hi ha una bona part de la societat que és més partidària de la llibertat, perquè els que no volen la llibertat sexual són els mateixos que no volen la llibertat en general, no? O sigui, que és, encara que dintre de les seves campanyes electorals diguin que votar-los a ells és llibertat, que això és una cosa que fa riure a tot arreu, sobretot a Europa, aquí no sé...
Hi ha una societat... A Madrid també, eh?
És llibertat. Sí, per això, que a Madrid també... Però jo penso que a Espanya el problema és que hi ha una bona part de la societat que és una societat desinformada completament.
I ignorant,
ignorant em refereixo a, diguem, a el que és la realitat social, perquè a través de l'espremsa de Madrid i dels mitjans de comunicació se'ls està amagant el que és la realitat. La realitat més amunt dels Pirineus, no? Que aquesta d'aquí és una realitat totalment diferent, no?
Aquí han tingut una ajuda tremenda, que és Catalunya. Vull dir, han utilitzat Catalunya com a eina per fer soroll i per guanyar vots suficients com per ser un grup potent dintre del Parlament espanyol. És així. Però el que tots hem de recordar és que l'any 33 a Alemanya la situació era molt similar i mira com va acabar.
Però no aprendem mucho del passat.
No aprenem de lo que passa fora,
Ah, no, sempre és millor ara, sempre ara lo hacemos mejor, sí.
Tenim poca memòria, Quan han passat 3 mesos ja no ens en recordem del que passava,
Exactament. Sí, senyor. Sí, senyor.
Sí. Bé, en tot cas, com dèiem a l'inici, dies com el d'avui s'han de celebrar. També doncs, aquí a Roda de Berà, com a majoria de municipis, es fan actes amb motiu d'aquest dia. Aquí, tot just abans de nosaltres, d'aquesta xerrada, s'ha fet la lectura del manifest. També doncs, des de l'Ajuntament, el dijous, hi haurà una paradeta al mercat amb tota la informació. I també doncs, comentar que avui a les 6 de la tarda les persones doncs, que s'han inscrit tenen una cita per pintar doncs, 4 bancs, en aquest cas, amb els colors de l'Arc de Sant Martí, que són ben bonics, val a dir. I doncs, aquestes són algunes de les activitats previstes doncs, aquí al municipi, però com dèiem, a tot arreu doncs, es fan actes per commemorar aquest dia. Molt bé, alguna cosa més sobre el tema?
És una llàstima que tinguem de celebrar aquests dies i que no encaixin encara dintre el que és la normalitat, no? Això hauria de ser una cosa normal i no s'hauria de celebrar res perquè voldria dir que les coses aquestes s'estan acceptant com a normals i quan s'han de fer dies així reivindicatius vol dir que encara fa molta falta fer-les, no?
Sí. Y a ver si tenemos que juzgar a las personas por su sexualidad. Esto es totalmente grotesco, ¿eh? Es grotesco.
Sí, sí que ho és. Sí, sí. Vinga, doncs, sabem que des del dissabte no és obligatori anar amb mascareta pel carrer si podem mantenir la distància de seguretat amb altres persones, fet que, sincerament, jo vaig celebrar moltíssim. Què en penseu vosaltres? Sí.
És curiós perquè el primer dia, el dia 20, el dissabte passat, vam estar passejant per Torredembarra, i que és el dia que ja no calia portar mascareta pel carrer, i resulta que tothom anava amb mascareta pel carrer. Sí que és veritat que hi havia bastanta aglomeració.
Home, clar, si hi havia molta gent, és evident.
Hi havia molta gent passejant per allà, però és que tothom portava mascareta, cosa que quan era obligatòria no passava. Quan era obligatòria hi havia molta gent que no en portava. I ara que ja no és obligatori, ara la gent ha agafat por d'així de cop. No?
Sí, però fixa't una cosa. Aquesta permissivitat, diguéssim, o contraordre que emana del govern, arriba en un moment molt perillós quan s'està estenent. Per una banda, el virus Delta, la variant Delta, el de la Índia, i per l'altra banda, els joves que han sortit a Mallorca, a Menorca, a les Illes i demés, han protagonitzat un boom de contagis francament perillós, perquè a més la soca de virus que hi ha ara és molt contagiosa. Llavors, esclar, la gent té por. Encara que pensa poc el ciutadà, algo sí que pensa, eh? O com a mínim és l'instint de supervivència i la por.
Suposo que és la por.
Quan veu gent a prop, posa't mascareta, Octavi.
Sí, és. demuestra la, el miedo que lleva la gente encima.
Exactamente. Es miedo, Cristina.
O sea,
sí.
El miedo que nos han metido encima es colosal.
Sí.
Y tardará en desaparecer, ¿eh?
Sí, sí, però mira, a Sydney, a Austràlia, hi ha un rebrot tan gran que tornen a fer aïllament de la ciutat.
Bueno,
aquí també.
Recordem que aquí mateix ho vam comentar, que Israel era el primer país que, sí, que va eliminar les mascaretes i ja no calia portar mascaretes, i ara han hagut de tornar, de fer marxa enrere i tornar a posar-les perquè pels rebrots que hi ha hagut. Així és que no cantem victòria tan aviat. Perquè...
No, aquí creuem els dits perquè la vacuna que ens han posat a la meitat de la població, que ja tenim la dosi completa, sigui efectiva contra les noves variants de virus. Però el col·lectiu que no estava vacunat, que són els joves, cauen com a mosques. Clar, ells tenen més resistència i molt difícilment acabaran a la UBI. El risc allà és que el transmetin.
Bueno, és que precisament sí que és veritat que estan augmentant els contagis, la velocitat, l'RT, tot això va... Però el que va baixant és els ingressos a la UCI, eh? Els ingressos a la UCI estan baixant cada dia i no han deixat de baixar. Vol dir que, en tot cas, les transmissions del virus són molt menys greus que al principi. Fins i tot les estadístiques de defuncions, de morts, han baixat moltíssim. Vol dir que, en tot cas, són els joves els que agafen el virus i en el seu cas, és molt menys virulent, diguem-ho així, que els que... Perquè, clar, ara sí que és veritat que són els joves els que s'infecten més, però són casualment, o no casualment, són els que no estan vacunats.
Però
a partir dels 40...
Menors de 30,
risc,
eh?
Els que corren més risc.
Per això que són els que no estan vacunats, precisament, perquè els que tenen més de 40 ja pràcticament, si només no amb una dosi, ja estan vacunats.
Sí. No, hay mucha gente que no está vacunada, pero nadie lo dice.
Això també, Cristín, això també, és veritat. Sí.
Que no lo dicen, no lo dicen. Solo hablan de los vacunados. Los que no se han vacunado, no hay un solo comentario.
No.
Bueno, potser són molt pocs, Cristín.
No, és un tema de llibertat individual, Octavi.
Jo no dic res. Simplement això, si són minoria o hauríem de saber quin percentatge hi ha de gent que no
s'ha
vacunat.
Pues no lo sabràs, porque no lo van a decir.
No ho diran mai.
No ho sabràs mai.
Segurament. És possible.
És com la mateixa... Aquí hi havia una decisió. O vacunaven els molt joves, que són potser el col·lectiu de més risc, o vacunaven els molt sèniors, que són els més vulnerables. El govern va adoptar la mesura de vacunar els sèniors, començant pels més vulnerables de tots. Bueno, han protegit una part de la societat, però l'altra, voluntàriament també per la seva part, són carn de canó del virus. Són els que més s'exposen, els que més suposen el sistema... I veureu com hi ha molts joves que no es volen vacunar.
Bueno, pues son libres de no vacunar.
Son libres de hacerlo, però es fa... Cristín, és una epidèmia, l'hem de tallar d'alguna manera.
Pero tú puedes también infectar a alguien, ¿eh? No es porque eres vacunado que no vas a infectar a nadie, ¿eh? Eso sácatelo de la cabeza.
Es que bueno, lo que pasa es que si tú no et contagies, Cristín, és molt difícil que tu puguis contagiar un altre. En aquest cas, pots el transmissor.
Infórmate bien, puedes pasar el virus a otra persona, aunque estés vacunado. Tú estás protegido, tú, pero los demás no.
Sí, però està clar que quanta més gent estigui immunitzada, menys perill hi ha per tothom.
Bueno, es posible si funciona. Sí. Si funciona tal com ho dicen.
Home, de moment sí que funciona, de moment. Perquè
home,
si no,
tota la gent gran
que es va morir es continuaria morint. A l'inici de la pandèmia recordem que era un xorreig de morts, de sobretot gent gran, no? Ui, llavors, si ara ja no hi ha aquestes morts, no sé, alguna cosa deu anar bé, dic jo, eh? No és que estigui jo ni a favor ni en contra de la vacuna, eh? Però, clar...
No, però... Las informaciones se han dado de una manera, ¿me entiendes? Y no, yo lo siento, pero no estoy de acuerdo. Lo que quería decir es el negocio que hay alrededor de los tests. Yo me he ido de Barcelona con un test que me ha costado 100 euros.
De unido.
100 euros. Meterme
eso es escandaloso, sí.
Bastoncitos por la nariz, ¿vale?
De unido.
Bueno, he llegado a Italia, a Palermo. No me han pedido absolutamente nada.
Res.
Nada. Iba con mis papeles, y nada, cero. Todo el mundo fuera, ¿vale? Y a la vuelta, en el pueblecito donde estaba, pues hay un laboratorio, evidentemente, y yo he pedido que me lo vuelvan a hacer. Este señor me atendió muy bien y me hizo un doble test. Me hizo el test por la garganta, por la boca, y me hizo el test por la nariz. ¿Sabéis cuánto me cobró? 20 euros.
¡Ostras!
Sí.
I l'altra, perdona.
Senyora,
no? I l'altra de 100 euros, Cristín, on t'ho vas fer?
Aquí, en Barcelona, en un laboratori.
En un laboratori.
De Tarragona.
Doncs sí, tenen un bon negoci muntat, evidentment. Evidentment.
Además, sin ningún control. ¿Quién controla esta gente y los precios y todo
ningú,
esto?
Ningú, ningú,
ningú. Es increíble.
Home,
este pobre que me hizo doble para me dijo así, está más segura, era 20 euros. Es que yo me quedé de piedra. Digo, se equivoca, no puede ser. Pues no, sí, 20 euros.
Tindria de controlar-ho el Tribunal de Comptes. Ja veuria això amb aquests, eh?
Ai!
és bastant injust que passin aquestes coses, sincerament. Perquè sents vergonya de que, bueno, de moltes coses, no?, d'aquest país, però d'aquesta també hem de sentir vergonya quan veiem aquestes coses i sentim aquestes coses. Que està bé que tothom ha de fer negoci, però a veure, a costa dels altres, d'aquesta forma, no cal.
És mucho negoci.
No cal, no cal.
De fet, sembla que són els joves que van viatjar a Mallorca amb els viatges de fi d'estudis i allà es van ajuntar gent de tota Espanya, no? De Barcelona, però també de Madrid, Andalusia, tot arreu, no? Llavors hi va haver una sèrie de macrofestes allà fetes sense cap mena de control, que per cert es veu que ja la fiscalia ja va al darrere a veure si hi havia actes il·legals i allà va ser el principal foco. Bueno, ja des del vaixell de viatge i ja es van començar a infectar alguns, però es veu que sobretot amb aquestes grans macrofestes és on es va infectar més gent i llavors quan van tornar a les seves cases als seus domicilis a tot Espanya va ser quan es va realment escampar i per això aquestes estadístiques han pujat aquests últims dies.
Sí.
O sigui que més o menys ja està controlat aquest tema i casualment, clar, són els més joves, els que estan a la franja més jove, que són els que fan els viatges de fi d'estudis a Mallorca, no?
Sí.
Però tenemos que convivir con este virus, ya está.
Sí,
convivimos
sí.
con muchísimos virus, muchísimos. Y agresivos.
Penseu que només fa un any i 4 mesos que es va desencadenar tot el procés i estem fins i tot perdent de memòria de coses que passaven el mes de març de l'any passat. Però, com diu Cristín, això es convertirà en una grip una mica més virulenta, esperar que vingui el següent virus, que arribarà, eh?
Sí, no? És el virus.
Sí, perquè fixeu-vos que van sortint variants cada dia, no? Ara ja tenim la Delta, però havien tingut la de Sud-àfrica, havien tingut l'anglesa, havien tingut la Índia...
I variant de variant, vull dir, cada vegada ens ho compliquem més.
I ara tenim la Delta i després vindrà una altra, sí, està clar.
Jo el que veig és que la gent s'ha desmadrat. Sí. És que no pot ser que ens tinguin continguts amb mascareta, vale? El divendres o fins al dia que fos, que ara no me'n recordo quin dia era.
Dissabte, sí.
I no pot ser que després la gent... Jo a Torredembarra em vaig quedar esglaiada, de veritat. Perquè al final de Torredembarra, que tots ho sabeu, que hi ha aquella zona de bars, allò estava... L'altre dia a l'Ametlla, que vam estar celebrant l'aniversari d'ell, a la nit jo estava esgarrifada. La gent, però no el bar, no, apretats, completament apretats.
Sí,
i dius, però si estem passant, encara no hem sortit, afortunadament estem sortint, no? Però és que no pot ser que una setmana estiguem continguts i l'altra setmana això és viva la
vida. Lourdes, no sé si heu vist alguns partits del campionat d'Europa de futbol, ara que hi ha gent als estadis, l'espectacle que es veia ahir a Sevilla, que va jugar Portugal amb Bèlgica, I el d'Hongria, la gent amuntonada, ningú portava mascareta. Jo suposo que sortiran molts contagiats d'aquests viatges.
Sí.
Però ahir a Sevilla, clar, érem, suposo que portuguesos i belgues es complien l'estadi. Algun espanyol hi hauria, però esclar, és que aquests havien muntat un festorro com els d'abans, i sense mascareta ni res, ningú portava mascareta. Sí. Molt bé, sí. Bueno, però Portugal és un país que es va passar canutes, i a Bèlgica també és un país que ha estat confinat duríssimament. Sembla que han perdut la memòria.
És que això és el que dic, perquè tots hem perdut la memòria,
sí.
No? Però si mires una setmana enrere, anàvem amb mascareta, no? I ara això és una juerga, jo no ho entenc. Jo la veritat encara em fa... Jo, Cristina, estic amb tu, que a mi encara em fa por. Jo quan veig aglomeracions, a mi em fa por.
Claro, claro, és normal, perquè que te haga por, com
sí,
dius.
Sí,
és normal, és normal. Però... confinar, como nos han confinado, prohibirnos, como nos han prohibido, pues la respuesta es esta.
La burla máxima pot ser, Cristín, ara el Constitucional està estudiant si la mesura que va prendre el govern de clausurar-nos a casa és constitucional o no. Perquè si resulta que no i ens han tancat gratuïtament, n'hi ha prou per
empipar-se. Es Europa lo que estás diciendo, ¿eh? Claro. Hay movimientos ahora que van a atacar pues lo que se decidió a nivel gobierno en cada país europeo. Ahora vamos a tener una especie de vuelta hacia atrás, pero, a ver, yo lo encuentro bastante inútil porque ya pasó todo esto, ya está.
Sí, nos han robado un año de vida, pero ya pasó, sí.
Bueno, pero que mirem endavant, no cal mirar enrere. Sí. Clar.
No, però van a complicar bastant més,
saps? No, per mirar enrere ja hi ha el Tribunal de Cuentas.
Això ja, sí que és veritat que això ja ha passat, però si ara ja es depuren algunes lleis, doncs igual de cara al futur, doncs tindrem una experiència que ja sabrem el que han dictat els tribunals, també. Sí. Així que, bueno, de cara al futur, és això que diu la Cristín. Em sembla que perdrem bastantes llibertats cada dia més, eh?
Octavi, si en un any hem perdut part de la memòria...
Que la gente ha sido muy dócil, ¿eh? La gente ha respondido muy bien y ha sido dócil, ¿eh? Yo me esperaba cosas como más agresivas de gente en la calle que no quisiera, que no... No, no, todo el mundo ha seguido lo que se le ha dicho. Eso es verdad, ¿eh? Pero claro, ahora pues explotan, ahora explotan.
A Espanya són molt més dòcils que a França, Cristín,
sí.
Eh? Que sí?
Sí. Sí, bueno, perquè el ciutadà francès coneix els seus drets.
És la història de cada país, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Aquí ya habéis tenido 40 años de loza encima y se nota.
Jo diria que 80, Cristín, 80, no 40.
Digamos 70.
Encara en tenim.
I encara dura, sí, sí, és el mateix.
Sí, sí. Vinga, doncs, en tot cas, això, que recordem que la pandèmia encara està aquí entre nosaltres i que està molt bé que es relaxin una mica aquestes mesures, però vaja, que hem de ser tots conscients i que cadascú sigui responsable, no? També és important. Exacte. Una mica de coherència, eh? Una mica de coherència.
I que cada uno, a nivell salut, és molt important cuidar el sistema immune, eh? Comer cosas que te refuerzan todo esto. Es muy importante, porque esto es nuestra defensa, nuestra autodefensa, que es un sistema extraordinario y muy eficaz.
Amb això tens tota la raó, Cristín, sí.
Això
també influeix moltíssim.
Alimentar-se bien, és muy importante.
Vinga, doncs anem a un altre tema, que com sabeu aquests dies...
També, diuen que la depressió i l'ansietat disminueixen les defenses, eh?
També, el miedo, sí.
Vinga, va,
i la por.
Deixem el tema, que si no tenim temps de parlar de res més.
Anem
amb el mobile, vinga, que doncs finalment aquest any, a mig gas, però s'ha pogut celebrar. Es pot celebrar, vaja.
Bueno, en certa forma, que s'hagi celebrat... vol dir que tornem una miqueta a la normalitat, que ja era hora, eh? Vull dir, les idees són les idees, però l'economia és l'economia. I realment no oblidem mai que Catalunya té una indústria, però també té uns serveis i els grans esdeveniments, congressos i demés són una font de riquesa i de treball impressionant, i això s'havia perdut. Benvingut al mobile, i mira, a més ha servit per veure totes les jerarquies del país assentades a la mateixa taula.
Jo crec que està bé que s'hagi fet, encara que s'hagi fet a mig gas, perquè hem de recordar que la meitat de les empreses telefòniques no han vingut, i hi ha molta gent que no ha vingut, i es fan moltes coses virtuals, però l'important és que no es deixi de fer, perquè quan es perd el fil d'una cosa, després tornar a engegar és molt més difícil, no? En canvi, si es fa, doncs mira, encara que sigui a mig gas, de moment els hotelers doncs ja també han fet una mica de calaix i, bueno, entre tots, doncs una mica, jo penso que ha anat bé.
De totes maneres, Octavi, les empreses, vulguis o no, algunes han guanyat molts diners durant el procés, durant l'epidèmia, però altres n'han perdut molts i les despeses estan superant els ingressos en molts dels casos. Anar a una fira com el Mobile, una empresa de Hong Kong que et desplaci 30 o 40 persones i et munti un stand, val una fortuna. I aleshores aquest tipus de congressos costarà molt tornar a arrencar si és que arrenquen amb el format antic. De cara al futur, el Mobile reduirà el seu volumen. És impossible mantindre aquest cost. I a més, una època en què el 5G, la virtualitat, et farà que tu puguis estar present en una fira sense haver de sortir de casa teva. Clar, això perjudicarà els hotelers. També aquestes fires són una espècie de promoció i de recompensa o d'incentiu per les empreses, però tothom està amb les tisores tallant despeses, excepte les elèctriques d'Espanya, que guanyen diners a dojo, però bueno, això és una altra història.
Costa d'arrencar, però costa d'arrencar menys que si no s'atura, no? O sigui,
no.
És millor. I els que no han vingut sempre quedarà per la història que no hi eren, no? Que
no, és una altra història, és l'escaparate de Barcelona, eh?
Ja, però els que no han vingut han deixat la cadira buida, eh? Vull dir, això sempre quedarà, i deixant de banda les seves condicionants econòmiques o del virus o el que sigui, els que no han vingut sempre quedarà que no han vingut, eh? Cuidado, eh? I jo penso que els que són els valents són els que han vingut. Per tant, jo penso que això serà un punt a favor d'ells, no?
Sí, claro.
Bueno, en teoria abans a les fires es anava per treballar. Després les fires van ser lúdiques. Era quasi un incentiu d'empresa participar en una fira. Vull dir, ara potser tornem a que les fires tornaran a ser tècniques i es tornarà a vindre a treballar, no a fer turisme de luxe. Però, bueno, el model que va agafar Barcelona és de turisme.
Jo penso que sí que tornaran a ser de treball, perquè en els moments econòmics que corren no crec que les empreses tinguin molt de marge per donar premis d'aquests.
No, els incentius s'han acabat, igual que els viatges. Sí. Amb companyies bones. Sí. El teletreball, nano, el teletreball es va imposant.
Sí. Vinga, doncs, llarga vida al Mobile. Esperem que deixi molts diners a Barcelona, que falta fa. Falta fa. I anem a parlar d'un tema també que coneixíem la setmana passada. Com bé sabeu, nou polítics presos, van sortir finalment de la presó indultats.
Bueno, un indult no retroactiu, però molt condicionat, però bueno, igual, ells van firmar l'acte de sortida i ara estan en llibertat, encara que estan inhabilitats per funcions públiques. Però bueno, estan en llibertat, és una qüestió d'humanitat. És injust estar a la presó per idees. L'únic que passa que el govern espanyol, evidentment, ha sigut molt valent en Sánchez enfrontant-se a l'opinió pública espanyola, que és francament hostil, però hem fet un pas endavant.
Com a mínim
hem eliminat un obstacle.
Jo crec que ell ho podia fer des de fa temps, però ho ha ido haciendo poquito a poquito. No se ha precipitado, però jo crec que ho volia fer.
Sí, tenia que fer, sí. A mi el que em sorprèn més és el rei segueix vivint a Madrid, però em sembla que porta 4 dies seguits baixant a Catalunya. I em sembla que va i bé, no?
Perquè s'hi troba bé.
No crec que es quedi a dormir. Sí, jo, bueno, jo sé que... el rei ha participat directament amb la ressaca del...
El tema con Cataluña pues sigue ahí, sigue exactamente igual, está ahí para el gobierno central español, ¿eh? El problema está aquí, hay un problemón, ¿eh? Para ellos, ¿eh? Para ellos, sí. para aquí también, ¿eh?
No, i a més, per exemple, a Madrid diuen que l'economia de Madrid és la més potente, però l'economia de Madrid, ho hem comentat moltes vegades, no és productiva, és administrativa, per dir-li alguna cosa. I aleshores, ara el missatge que ha canviat en Sánchez amb aquests actes del Mobile és que volen donar apoyo a l'economia productiva, que és realment el motor econòmic del país.
Sí, claro.
I Espanya no sortirà de la crisi si Catalunya no tira endavant, això és evident. Pues que han posat tantes traves que ara és difícil tornar a arrencar, eh?
Sí.
Jo crec que la Cristín té raó. Hi ha un problema i aquest problema segueix igual. Perquè jo sóc dels que penso que Pedro Sánchez no tenia cap ganes d'indultar. I això es veu amb totes les manifestacions que fa tant ell com els seus ministres, no? El que passa que, ves quina casualitat, es va muntar aquell acte al Liceu el mateix dia que a la tarda el Consell d'Europa feia un informe demolidor sobre la justícia espanyola, sobre la sentència del Suprem i que deixessin en llibertat els presos. Home, quina casualitat que el dematí anuncia que deixaran en llibertat els presos i a la tarda ve l'informe del Consell d'Europa. Home, és molta casualitat. Sí. Però és que, a més, el Consell d'Europa també està dient que retiri totes les euroordres i, a més, que indulti, bueno, que hi hagi una amnistia i que indulti els milers de represaliats que hi ha per al procés català. Clar, després veiem manifestacions tant d'ell com dels seus ministres que diuen que d'amnistia res, que d'autodeterminació res i que res, que taula de diàleg, però ja em diràs tu, si resulta que vas a una taula de diàleg i les tres coses que demanen els catalans és que amnistia, autodeterminació i referèndum, i ja t'estan dient que d'això no se'n pot ni parlar, home, ja em diràs tu quina... I a més, avui ja Pedro Sánchez ja ha dit que el senyor Junqueras que no el vol a la taula de la negociació. Així és que ja em diràs tu quina meta... O sigui, això jo em penso que demostra que ell no tenia cap ganes d'indultar i que s'ha vist obligat perquè, a més, una enquesta que hi ha en els estudis d'opinió és que Pedro Sánchez perdria 23 diputats al Congrés de Madrid després d'aquesta decisió.
A veure, aquestes enquestes d'on han sortit, Octavi? A quins tres diaris han sortit?
No, ja ho sé.
A l'ABC.
No dono cap credibilitat, però estic segur que sí que és veritat que ha perdut això, no? I llavors resulta que Espanya és una societat totalment desinformada i que, bueno, és el reflex, el PP i Vox i tots aquests són el reflex d'una societat totalment desinformada i totalment ignorant, per tant, ignorant de lo que és la realitat catalana, no?
Sí. Jo, a mi me gusta pensar que Sánchez lo quería hacer. Eso, sinceramente, es lo que me pasa. Que lo quería hacer, que quería hacer esto. Ahora, también pienso que ha recibido muchísima presión desde Europa, ¿eh? Mucha, mucha presión, ¿eh? Sí. Para que lo haga, ¿eh? Yo creo que se lo han dicho, lo tienes que hacer.
Pensa que Espanya, malgrat que el Consell d'Europa...
Anem acabant, Antoni.
No, però que el Consell d'Europa no és vinculant, però que Espanya haurà de donar moltes explicacions a Europa, no sols des del punt de vista justícia, sinó administració de recursos que venen d'Europa i despeses. I aleshores suposo que el Sánchez deu tindre pànic haver-se d'enfrontar estament per estament amb la Comunitat Europea. Vull dir, l'economia espanyola també haurà de passar comptes a Europa, eh?
El Pedro Sánchez està molt esbarat de que en aquest informe Espanya estigui al costat de Turquia, eh? Quan dintre del mateix informe Espanya i Turquia els posa al mateix nivell. El que passa que el poder judicial espanyol d'això passa completament, eh? Així és que, bueno, ells resulta que són els que manen i resulta que el Consell d'Europa no sap res. Són uns ignorants.
No, Turquia reacciona igual. Vale. Turquia reacciona igual.
Companys, ho deixem aquí que no tenim més temps. Tornem dilluns. Que tingueu bona setmana.
Molt bé.
Vinga, fins dilluns.
Adéu.
Adéu. Adéu.